Són les dues.
IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Amb Sara Casas.
Bon dia. La tornada a la rutina després de Nadal ve marcada per una notable baixada de les temperatures que ha tenyit de blanc alguns punts de la serra, com Escorca, on el termòmetre ha marcat els 4 graus sota zero aquesta matinada, la més freda en molt de temps, i en municipis com Sineu o Manacor o Petra, on no s'han superat els 0 graus, tot i que no hi ha hagut neu. Malgrat això, en aquesta hora les Balears no es veuen afectades per cap avís. Quina previsió tenim per les pròximes hores? Miquel Salamanca, bon dia.
Bon dia. Efectivament, la temperatura nocturna ha estat avui, sens dubte, la notícia meteorològica del dia, sobretot a Mallorca, i en general podríem dir que ha estat la nit més freda dels darrers 3 anys, concretament des de febrer del 2023, que no hi havia una nit tan freda. A part d'aquesta dada ja comentada d'Escorca, destacam també Campos, per exemple, en 2 graus negatius i nombrosos registres avui entre 0 i 1 grau negatiu a la resta de Mallorca. No ha gelat ni a Eivissa ni a Formentera, tampoc ha gelat a Menorca, però igualment l'ambient ha estat bastant fred i, de fet, les anomalies en general avui arreu de les Balears estan entre 4 i 6 graus per davall la mitjana habitual d'aquesta època. No hi ha avisos perquè, en realitat, aquest fred tan intens té les hores com comptades. Si bé aquesta primera meitat de la setmana està freda, la segona serà ventosa. Entrarà ponent i mestral demà i divendres, ponent que farà pujar la temperatura, i dissabte entrarà mestral que farà baixar novament el termòmetre, tot i que no esperàvem en cap cas que faci el fred que ha tingut aquests dies. Atenció als cops màxims d'aquestes pròximes jornades, perquè poden superar els 80 km per hora en zones exposades, i atenció també a la situació marítima, perquè s'alterarà notablement, sobretot divendres, amb ones que podrien superar els 5 metres d'altura màxima, sobretot a la part que mira cap a ponent de les Balears. Quant a l'estat del cel, hem de dir que no esperàvem precipitacions. Aquest episodi no ha deixat ruixats destacables ni precipitacions destacables tampoc. A nit passada, ha fet una petita nevada, podrien qualificar d'anecdòtica, a la Serra de Tramuntana, entorn del Santuari de Lluc, i no esperàvem més precipitació aquest dies ni avui ni demà, en predomini del sol en general.
Gràcies, Miquel. Aquest dimecres 7 de gener es reprèn la normalitat a escoles, empreses. S'ha donat el sus oficial a les rebaixes, però són molts els que no abandonen el tarannà festiu i comencen ja el compte enrere per un dels dies més sentits a les Balears. Sant Antoni, dia 17. A Pollença, una cinquantena de veïnats han pujat a la finca de Ternelles per tallar l'arbre que intentaran coronar d'aquí exactament 10 dies, mentre Menorca i Sant Antoni de Portmany han presentat avui el programa de festes preparades per celebrar la jornada. Explicam en els pròxims minuts. Facundo Tenaglia és al control tècnic. Comença aquí l'informatiu migdia. I ho fem en titulars amb Aina Morales. Bon dia.
Bon dia.
Que avui passen per Sontous, on ja està operatiu el nou espai per acollir menors migrants no acompanyats.
El Consell de Mallorca, competent en la tutela d'aquests infants i joves, ha posat en marxa les primeres 16 places i preveu que es puguin ampliar 64 a mesura que s'acabin les tasques d'habilitació. Tot i que el 2025 s'ha reduït l'arribada de menors migrants no acompanyats, ara mateix el sistema n'acull 430 i l'IMAS diu que la situació encara és complexa.
Sobre el salari mínim interprofessional, Treball planteja pujar-lo un 3,1%.
És a dir, assolir els 1.221 euros bruts al mes, exempts d'IRPF. Avui hi ha hagut una nova reunió amb la patronal i els sindicats que, segons el Ministeri, s'ha compromès a estudiar la proposta.
L'Ajuntament de Palma ha aprovat els plecs del nou contracte de les treballadores de les escoletes externalitzades, que recull l'augment salarial pactat en el conveni estatal. Guillermo Ortego, bon dia.
Bon dia. En l'aprovació del nou contracte es desbloqueja la situació, ja que el vigent, que es va firmar el 2022, no recollia millores substancials. Ara, les treballadores passaran de cobrar 1.166 euros nets a 1.400. L'inici del contracte es preveu a finals de febrer, amb una durada de 2 anys que es podran prorrogar 2 més.
A Eivissa denuncien que no hi ha personal interí al borsí dels jutjats. Gemma Guasch, bon dia.
Bon dia. Sí, el sindicat CESIF assegura que des de fa 7 mesos la borsa d'interins per cobrir el personal d'un cos imprescindible com és la tramitació està buida. Recriminen que en aquestes condicions treballar és un càstig.
A Menorca, l'Ajuntament del Migjorn Gran vol que els nous pisos que es construeixin al municipi puguin tenir una tercera altura. Fins ara només és possible construir dues plantes. Blai Barber, bon dia.
Bon dia. L'equip de govern de l'Ajuntament diu que només així s'aconseguiria que més promotores privades volguessin construir sense perdre diners i que els hi sortís a compte. Augmentar la densificació urbana de Menorca, però, no agrada alguns experts en habitatge com Montserrat Pareja Estaway, que avui farà una conferència a l'Ateneu de Maó per l'impacte que pot tenir per al paisatge i els nuclis urbans tradicionals.
I en els esports, avui torna la Lliga a Son Moix amb el partit Palma Futsal Manzanares. Toni Fuster, bon dia.
Bon dia. Avui a les 7:30, els de Vadillo hauran de canviar el xip i cercar els 3 punts contra un rival directe de la part alta de la classificació. El míster té la baixa de Piqueras i Charuto, mentre que Luan Muller, Lin i Barrón tenen problemes físics. En futbol, el migcampista del Real Mallorca, Manu Morlanes, s'ha entrenat al marge del grup perquè arrossega molèstia del partit contra el Girona. El futbolista, falta de confirmació oficial per part del club, podria patir un trencament a l'adductor i estaria entre 2 i 3 setmanes de baixa. La resta de la plantilla continua preparant en normalitat el partit de diumenge que ve a Vallecas contra el Rayo. Avui a les 5 el Poblense jugarà al Camp del Torrent, el partit de la jornada 15, i a Gida, a l'Aràbia Saudita, primera semifinal de la Supercopa d'Espanya entre el Barça i l'Atlètic Club de Bilbao a partir de les 8 del vespre.
Escoltau l'informatiu migdia, el primer resum de la jornada d'IB3 Ràdio.
L'espai de primera acollida de menors migrants no acompanyats de Son Tous, a Palma, podrà allotjar fins a 64 d'aquests nins. Ja hi ha disponibles 16 places. El Consell de Mallorca diu que és important tenir aquest recurs, tot i que l'any passat es va reduir un 27% l'arribada de menors a l'illa de Mallorca en comparació al 2024. Malgrat aquesta davallada, són encara un 50% més d'arribades d'infants que el 2023, i avui els responsables de l'IMES del Consell han fet una visita al centre de menors de Son Tous, que ha seguit Carme Moreno. Bon dia.
Bon dia. Sí, ha estat una visita on el president de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials, Guillermo Sánchez, s'ha mostrat satisfet de com han quedat les instal·lacions, les ha qualificades de dignes. De moment s'ha habilitat una ala de l'edifici, s'ha dit pel govern, que ha tingut un cost d'entre 40 i 50 mil euros aquesta habilitació. En cas de necessitat, s'aniran habilitant noves places fins a arribar a les 64. L'espai és un centre d'emergència que, a més de manutenció, oferirà als menors
tothom,
psicòlegs,
no...
mediadors interculturals, treballadors socials i també un servei d'auxiliars d'educació que els faran una primera avaluació per determinar quin és el recurs més favorable per cadascun d'ells i també se'ls oferirà coneixements en llengua. Tot i ser un recurs de primera necessitat, Guillermo Sánchez no descarta que puguin passar a Son Tous més temps del previst si la resta de recursos estan saturats.
Tiene que depende mucho del itinerario que tenga ese menor. Algunos evolucionan más favorablemente y otros menos. Y también es verdad lo que dice usted. Hay una dificultad. Es decir, para que haya una derivación tiene que haber plazas disponibles en otros centros. Y con esta saturación va a ser complicado. La función del Consejo de Mallorca es la atención. Y lo que está garantizada es que va a haber un trato totalmente digno y respetando todo lo que es la normativa vigente en cuanto a lo que es un servicio de atención a niños y niñas y adolescentes no acompañados.
I, Carme, aquest nou centre també permetrà una reducció del 40% del cost de cada plaça.
Sí, la Fundació SAMU serà l'encarregada de la gestió d'aquest nou recurs del sistema de protecció i suposarà un estalvi econòmic. Escolta'm el president de l'IMAS.
Manejamos un coste diario por menor de 239 hasta ahora, lo que son los servicios residenciales, que quiero recordar, no es lo mismo un servicio residencial que un servicio de atención de emergencia, pues la rebaja es en torno a 140 euros el coste de este centro.
A més de les instal·lacions, el govern ha cedit al Consell de Mallorca 5.000 metres quadrats de zona verda que els menors també podran fer servir.
Gràcies, Carme. Novetat sobre migració, tema que ha marcat l'actualitat el 2025 i torna a ser d'interès informatiu aquest inici del nou any protagonitzat pels moviments geopolítics de Donald Trump. Mentre l'Amèrica Llatina segueix amb molta atenció les novetats sobre Venezuela, després de la captura i trasllat de Nicolás Maduro als Estats Units, Europa fa pinya amb Dinamarca davant les aspiracions del president nord-americà sobre un terreny desitjat fa temps, Groenlàndia.
Donald Trump insisteix a apoderar-se de Groenlàndia per una qüestió, diu, de seguretat nacional. Des de la Casa Blanca han confirmat que s'estan estudiant diferents opcions com fer-ho per la força mitjançant l'exèrcit o comprar l'illa. Mentrestant, Groenlàndia i Dinamarca insisteixen que no està a la venda i esperen reunir-se amb l'administració de Trump. Els líders dels 7 països europeus, entre els quals Espanya, han signat una declaració en què donen suport a Groenlàndia. Avui, la presidenta del govern, Marga Proens, s'ha mostrat preocupada per les intencions de Donald Trump d'annexionar-se l'illa. Proens ha demanat a les institucions europees i l'OTAN que es pronunciïn en contra del que ha qualificat com un atac intolerable de la sobirania danesa.
És intolerable aquests desitjos que Groenlàndia pues, està sota Dinamarca, que és un país sobirà. Això seria un conflicte internacional que afectaria a tots els membres de l'OTAN. Per tant, també esperam que aquí pues, siguin les institucions europees, sigui l'OTAN, els que se pronunciïn.
Sobre Venezuela, però ens ha celebrat que en el món hi hagi un dictador manco, però confia que el país s'encamini cap a una democràcia plena i que se'n respecti la sobirania.
Mentrestant, Trump ha afirmat en un missatge a la seva xarxa social Truth Social que Venezuela entregarà als Estats Units entre 30 i 50 milions de barrils de petroli d'alta qualitat sancionat.
I ha afegit que vendrà en aquest cru al seu preu de mercat i serà ell qui controlarà els doblers que se'n cobrin. Sobre Maduro...
But he's a violent guy, and he's killed millions of people.
Afirma que és un tipus violent que ha mort milions de persones i ha assegurat que l'expresident veneçolà tenia una cambra de tortura ben enmig de la ciutat de Caracas. Donald Trump exigeix a Venezuela que rompi les relacions amb Xina i Rússia, entre altres socis històrics, i que només negociï amb ells. Mentrestant, la presidenta encarregada, Delcy Rodríguez, ha afirmat que el país només comanda ella.
La situació a Venezuela ha centrat precisament la primera reunió del Consell de Ministres de l'any. En la roda de premsa posterior a la trobada, el ministre d'Afers Estrangers, José Manuel Álvarez, ha ratificat la posició d'Espanya en aquest conflicte internacional.
Álvarez exigeix la restitució de l'ordre internacional de la sobirania del poble veneçolà i la resolució pacífica d'aquest i d'altres enfrontaments com a Gaza, Ucraïna i Groenlàndia, país europeu també en el punt de mira de Donald Trump. El ministre ha insistit en la necessitat que la Unió Europea es posicioni obertament en aquest sentit i ha assegurat que una Europa dèbil és una Espanya dèbil.
Debilitar a Europa és debilitar a Espanya. Dividir Europa és debilitar a Espanya, perquè ahí en Europa estan nuestros valores y también están los recursos materiales y políticos que necesitamos los europeos.
El primer Consell de Ministres de 2026 ha estat centrat, com dèiem, en la situació política internacional i també en les conclusions del Ministeri d'Economia de 2025. Ha avançat que el Producte Interior Brut va créixer un 0,7% en el quart trimestre de l'any, una dècima més que el d'anterior.
Un altre dels assumptes destacats del dia és l'actualització del salari mínim interprofessional. Treball proposa una pujada del 3,1% per aquest 2026 i que segueixi sense tributar en l'IRPF. Patronal i sindicats s'han compromès a estudiar la proposta, segons ha explicat el Ministeri, després de la trobada d'aquest dimecres amb els agents socials.
Això suposaria elevar la retributació de 1.184 a 1.221 euros bruts mensuals en 14 pagues, és a dir, 37 euros més cada mes. De moment, el número 2 de treball, Joaquín Pérez Rey, no ha rebut una resposta per part dels agents socials.
El resultado de la mesa, a mi juicio, es positivo, es esperanzador. Obviamente, ninguna de las organizaciones nos han dado ni un sí ni un no. Hay pocas dudas sobre que el salario mínimo interprofesional no puede perder ni una décima de poder adquisitivo. Yo creo que también es muy importante entender que quien cobra el salario mínimo interprofesional no tiene que ser quien tribute.
En aquesta trobada de treball també s'ha compromès a estudiar seriosament canvis en la normativa per poder actualitzar el preu dels contractes públics i que les pujades del salari mínim arribin al conjunt de treballadors d'empreses que presten servei a les administracions públiques. És una reivindicació de les patronals i els sindicats. Escoltam Fernando Luján, d'UGT.
la posibilidad de que las subidas del salario mínimo interprofesional modifiquen los precios de los contratos de la administración pública, pero destinado a los salarios de las personas trabajadoras.
Obrim així la plana laboral. A Eivissa, el sindicat CESIF, que representa els treballadors de l'administració de la justícia, denuncia que no queda personal a la borsa d'interins per cobrir el cost de tramitació des de fa 7 mesos abans de l'estiu. És un dels 3 cossos generals dels organismes judicials. És una informació de Dani Manau.
La borsa d'interins del cos de tramitació està buida des de fa 7 mesos i no es fa cap nomenament des de fa 3, una situació que afecta la dinàmica de treball. Els sindicats apunten que és un càstig treballar a les Illes i més a Eivissa. Pablo Rodríguez és portaveu del CESIF de Justícia.
Un funcionario que actualmente viene a trabajar no solo a Eivissa, sino a cualquiera de las islas, es un funcionario que se puede considerar castigado. No conseguimos, o a duras penas se consigue completar las plantillas, lo que genera es una continua rotación, y los compañeros siempre están aprendiendo, porque un día están trabajando en un orden jurisdiccional y al día siguiente están trabajando en otro. Supone un cansancio, un trabajo añadido para los titulares que continuamente también tienen que estar formando a compañeros nuevos.
I això té conseqüències per als ciutadans amb una justícia lenta. De mitjana, un expedient ràpid pateix un retard de mig any. Escoltem de nou Pablo Rodríguez.
No es de recibo que alguien que se plantea poner una demanda por desahucio porque el inquilino no le paga la renta y le espera 2 o 3 meses, sepa que después va a pasar prácticamente un año hasta que tenga una resolución.
Actualment, aquest tipus d'assenyalament s'està fixant ja per l'any 2027.
Mentrestant, el govern invertirà 2,5 milions d'euros en ajudes a la modernització i digitalització de la indústria. Enguany, aquesta subvenció es divideix en 3 programes diferents i poden accedir també els autònoms amb epígraf industrial. L'any passat se'n beneficiaran 170 persones.
El termini per demanar aquestes ajudes s'obri dia 15 de gener i enguany se'n poden beneficiar, com dèiem, autònoms amb epígrafs industrials. El conseller d'Empresa, Alejandro Sáez de San Pedro, ha explicat que hi ha multitud de sectors que se'n poden beneficiar.
El sector de la madera, el sector de la manufactura, el sector del calzado, metalúrgia, y sobre todo es la primera convocatoria que ya el año pasado la hicimos con esta vocación de especificar claramente que el autónomo de los epígrafes industriales se puede presentar.
Segons ha explicat el director general d'Indústria, Alfons Gómez, en aquesta nova edició les ajudes es divideixen entre els programes diferents amb un màxim de 50.000 euros per beneficiari.
Amb innovació, després un segon programa cap a maquinari, modernització de maquinari, sobretot per ajudar a automatitzar processos, i el tercer programa de digitalització de tots els processos industrials.
Les ajudes de 2025 varen arribar, per exemple, a una empresa de bioquímica de Palma que ha destinat 31.000 euros a maquinària. Pau Crespí és el gerent de BX Biolínia.
Ens ha servit molt, com deia el director general, per poder modernitzar i accedir a maquinària més eficient i més moderna.
També hi haurà una convocatòria de grans inversions que s'obri en aquest cas dia 15 de febrer, una ajuda a millores en la productivitat i la competitivitat de la qual l'any passat se'n beneficiaren 170 empreses dins d'una convocatòria a la qual varen concórrer 400. Un 10% dels beneficiaris foren autònoms.
Hem arribat així a les 2:18. Fem una petita pausa per la publicitat i en tornar parlarem de les rebaixes.
Escoltau l'informatiu migdia, el primer resum de la jornada d'IB3 Ràdio.
Hi ha coses tan comunes que no hi donam importància, però en tenen, i molta. Tenim una gran responsabilitat, amb nosaltres mateixos, amb els altres. Per això ens hem de vacunar contra la grip, perquè la grip ens afecta a tots. Vacuna't, vacuna'ls. Informa-te'n a infosalut.caip.es. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
Escoltau l'informatiu migdia, el primer resum de la jornada d'IB3 Ràdio.
Passat el període més consumista de l'any, avui han començat oficialment les rebaixes. Tant les grans superfícies com els comerços més petits confien que el fred i els descomptes incentivin les compres, sobretot de roba i sabates. Al centre de Palma, la imatge de gent carregada amb bosses era més freqüent a mesura que passaven les hores.
Lluny de les cues que es formaven a les portes dels grans magatzems en l'època en què els descomptes estaven més limitats en el temps, avui hi regnava la tranquil·litat a les zones més comercials de ciutat. Els cartells de rebaixes convivien en la decoració nadalenca, la majoria dels comerços i entre la clientela.
Ara venim d'aquí un viatge gotes, que volen regalar a tan petites. Si hi ha algú menor, estan fet un xeque per tot per aquí tornis. Bueno, ara ja se dona aquí a dins, que també me mira coses.
No, era de fer un canvi. No he comprat res de rebaixes.
Si bé al petit comerç els descomptes eren d'entre el 20 i el 50%, algunes franquícies anunciaven ja segones rebaixes de fins al 70%. Precisament a una franquícia, una clienta ha tingut una gran decepció.
Sí, he anat de rebaixes, però la meva sorpresa és que te posen nova col·lecció i el pantaló fa un mes que estaven en el mateix preu. Pues he hagut de pagar el mateix preu de fa 3 setmanes. I no hi ha alguna manera, els m'he comprat perquè, mira, me feien ganes, però és un engany a bobos.
La jornada ha satisfet a moltes persones que han esperat per comprar allò que volien amb un preu més baix o que simplement han anat a voltar i finalment han firat.
Sí, un bolso per a la uni. Un 20.
Sí, ara que van de sortir. Necessitava un calçot de pana i he trobat un calçot de pana.
Bé, tenia un par de coses, más o menos vale lo mismo.
He conseguido algo por el momento. No, lo vi en la aplicación, viendo primero antes de salir a casa.
No, yo no encuentro nada. Sí, estamos mirando, a ver, hay muchos comercios. Algo pillaré.
Sí. He trobat una camiseta per 9 euros que m'agradava des de l'any passat, però ara que l'he vist rebaixada m'ha valit la pena.
Per evitar pràctiques abusives, les associacions de consumidors recomanen revisar bé l'etiqueta del descompte i comparar-lo amb el preu original. Aconsellen també parar atenció perquè no sempre són fiables i fer un pressupost per evitar despeses innecessàries. A més, aconsellen fer reclamacions per no perpetuar les falses ofertes.
Els comerciants auguren un augment de vendes de roba d'abrigar, ja que els magatzems n'acumulen un estoc important que volen despatxar. Les botigues tradicionals amb rebaixes més discretes lluiten contra l'envit de la venda en línia.
La presidenta de FEDECO, Joana Manresa, augura que les dues primeres setmanes de rebaixa seran les més fortes i recorda que el petit i mitjà comerç fa un esforç important per a poder fer descomptes d'entre el 30 i el 40%.
És molt complicat perquè es veu que tenim molta competència, sobretot online. Això l'any fa molta mal en el petit comerç, en el comerç de proximitat, i les grans empreses també poden fer unes descomptes que el comerç de proximitat no pot fer. Nosaltres podem lluitar en el que és la venda del producte local, a una fidelització i una atenció al client molt més personalitzada.
Els grans magatzems mantenen bones perspectives de vendes i recorden que tindran rebaixes al Manco fins dia 28 de febrer.
Escoltau l'informatiu migdia.
Com dèiem, aquesta tornada a la rutina, després de les vacances ben marcada per les tradicionals rebaixes, però també per un episodi clar de fred, la neu ha quallat al municipi d'Escorca. La baixada contundent de la temperatura nocturna, que ha arribat als 4 graus negatius, ha deixat una estampa blanca a la carretera de la Serra. Lluc i Campos han quedat 2 graus a zona a sota zero, mentre que Manacor, Binissalem i Sa Pobla han registrat un grau negatiu. La situació és especialment preocupant per a les persones que viuen al carrer. Aquests dies, l'Institut Mallorquí i d'Afers Socials té activat el pla de contingència climàtica per reduir l'impacte de la fredada en les persones sense llar.
El servei de primera acollida de persones en exclusió social ara tenen més gent que demana un sostre per dormir, segons el que s'explica una usuària.
Ha venido más gente para poder buscar abrigo porque en la calle se moría de frío, está bastante frío. La oleada fue bastante potente.
Per això, l'Institut Mallorquí d'Afers Socials ha afegit 25 places extra a les prop de 400 que tenen com a part del pla de contingència climàtica amb un objectiu molt clar. Però si així tot resulta insuficient, el director d'Inclusió, Andreu Jaume, explica que s'afegiran encara més recursos per evitar el patiment i el risc de dormir al ras amb aquest fred.
Ningú que vulgui o que tingui necessitat quedi de fora. Si no s'afegeixen, el que tenen llits d'emergència i plegatins, se van afegint.
Cada dia, la unitat mòbil d'emergència social de la Creu Roja presta assistència a mig centenar de persones sense llar. Enguany n'hi ha més que altres anys, segons ha explicat Borja Beltrán, treballador social de Creu Roja. Alguns tenen por d'anar a un alberg i abandonen la seva barraca. Durant la contingència climàtica atenen els avisos sense horari.
Porque es imprescindible que una persona, lo mínimo es que tenga una manta teniendo las temperaturas que tenemos. Y sí, llevamos termos calientes de chocolate y café con leche y bueno, también llevamos sacos de dormir.
I de l'Ajuntament de Palma, la regidora de Serveis Socials, Lourdes Roca, ha explicat que s'han incrementat els recursos i l'atenció a aquestes persones sense llar, treballant conjuntament amb les unitats d'emergència del Consell. Així i tot, Roca confirmava que la majoria de les persones sense llar no volen anar als albergs ni a altres centres d'acollida municipals.
El seguimiento es continuo, que la gente ha recibido ayuda durante estas navidades y estas noches que son frías y se les da apoyo, pero al final la elección de quedarse en la calle o no también es un poco suya. Ahora, si deciden quedarse en la calle, tienen ese apoyo desde el Ayuntamiento y desde el Consell de Mallorca.
Són derivades de l'onada de fred i la borrasca Francis que afecten de ple la península. A Badalona, un home sense sostre ha mort a les portes d'un aparcament.
Els efectius d'emergència es desplaçaren al lloc dels fets, però no pogueren fer res per salvar-li la vida. El cas està ara en mans de la justícia. Aquesta onada d'aire fred ha deixat neus, pluges i sobretot molt de fred. En alguns punts de les temperatures han arribat a baixar fins als 10 graus negatius.
En el conjunt d'Europa, el temporal ha paralitzat els aeroports de París, d'Amsterdam i de Brussel·les, els més transitats del continent. Hi ha centenars de vols cancel·lats.
A Amsterdam s'han cancel·lat uns 800 vols i més de 1.000 viatgers s'han vist obligats a passar la nit a les instal·lacions del principal aeroport de la ciutat. Les autoritats diuen que es preveuen més cancel·lacions durant la jornada. A París, uns 140 vols han quedat a terra i a Brussel·les, un total de 40. La neu també ha provocat la detenció del trànsit ferroviari entre els Països Baixos i Bèlgica i greus retencions a les carreteres. A l'àrea metropolitana de París s'han arribat a registrar fins a 1.000 quilòmetres d'embossos.
És la darrera hora que ens arriba de la situació als aeroports europeus, que així tot, segons confirma ENA, no està tenint afectació als aeroports de les Illes Balears. Hi ha novetats judicials en el cas Errejón. El jutge ha obert judici oral contra l'exportaveu parlamentari de Sumar per un delicte d'agressió sexual contra l'actriu Elisa Maulià. A més, el magistrat dona un dia a Errejón per consignar una fiança de 30.000 euros.
També l'ha citat el pròxim 15 de gener per notificar-li l'obertura del judici oral. El jutge instructor va decidir processar l'exdiputat de Sumar després de 13 mesos d'investigació en contra del criteri de la Fiscalia que havia sol·licitat l'arxiu de la causa en considerar que no ha quedat suficientment justificada la perpetració del delicte.
També tenim novetats sobre la citació prevista per demà de l'exministre José Luis Ábalos a la comissió d'investigació del cas Koldo al Senat. El jutge del Suprem, Leopoldo Puente, ha rebutjat la seva sortida de la presó per comparèixer a la Cambra Alta.
El magistrat afirma que davant la singular urgència de la sol·licitud no és possible atorgar l'autorització perquè Ábalos comparegui demà. No obstant això, el jutge afegeix que el Senat pot tornar a presentar la petició de compareixença amb el temps suficient perquè es pugui convocar l'audiència prèvia de les parts. També en relació amb José Luis Ábalos i Koldo García, el jutge ha desestimat la seva petició per tal que siguin jutjats per un jurat popular en el judici de les mascaretes.
També de la segona jornada del judici per la mort de Matilde Muñoz, la veïnada de Palma, desapareguda a Indonèsia.
Avui estan citats a declarar una desena de testimonis, entre els quals dos treballadors de l'hotel on presumptament va ser assassinada. Els fets van tenir lloc el juliol de l'any passat a l'illa turística de Lombok, però no van trobar el cadàver fins a finals del mes d'agost. Aquell mateix dia van ser detinguts dos sospitosos que van confessar el crim. Muñoz tenia 72 anys.
I també a Indonèsia han trobat el cos d'un dels nins desapareguts després del naufragi del passat 26 de desembre.
La família ha confirmat que el cadàver de l'infant localitzat és de Mateo, de 9 anys. Encara continua desaparegut un altre menor, Quique, de 10 anys, fill d'Andrea Ortuño, que va sobreviure a aquest naufragi juntament amb una de les seves filles. Ara l'objectiu dels equips de rescat és trobar el cos del sisè membre de la família.
I encara un apunt de la plana internacional, Ucraïna i els Estats Units continuen negociant avui per intentar aconseguir un acord de pau. Mentrestant, Pedro Sánchez iniciarà una ronda de contactes la setmana que ve amb els grups parlamentaris per debatre si Espanya envia tropes a Ucraïna quan acabi la guerra.
Podem ja avisar Sánchez que no compti amb els seus vots. Això després que de la reunió d'ahir a París de l'anomenada coalició de voluntaris amb representants ucraïnesos i nord-americans. El president francès, Emmanuel Macron, va explicar que Washington liderarà la vigilància i el monitoratge de l'alt el foc quan arribi i que fan feina perquè hi hagi garanties d'una seguretat perdurable i robusta al país.
Arribem així a les 2:30. Fem un cop d'ull a l'actualitat insular.
Serveis informatius d'IB3 Ràdio. Edició Mallorca. Guillermo Ortego.
Són les 2:30. Bon dia. L'Ajuntament de Palma ha aprovat els plecs del nou contracte de les treballadores de les escoletes externalitzades que recull l'augment salarial pactat en el conveni estatal. Aina Morales, bon dia.
Bon dia. Amb l'aprovació del nou contracte es desbloqueja la situació. Ara les treballadores passaran de cobrar 1.186 euros nets a 1.400. L'inici del contracte es preveu a finals de febrer amb una durada de 2 anys que es podran prorrogar 2 més.
El govern es planteja fer un refugi o un centre d'interpretació a la Font de Sabastida.
La presidenta del govern, Marga Proens, ha visitat avui la finca rústica de l'Aró, recentment adquirida pel govern per 1,5 milions d'euros procedents de l'impost de turisme sostenible. Té una superfície de 75 hectàrees.
I compte enrere per un dels dies més sentits a Mallorca, Sant Antoni, apoyant-se, una cinquantena de veïnats han pujat a la finca de Ternelles per tallar l'arbre que intentaran coronar d'aquí exactament 10 dies.
A Sa Pobla, avui de matí s'ha fet la presentació oficial del programa i el cartell d'aquesta edició de Sant Antoni, que és obra de Joan Perelló. Avui, capvespre, es tria el clameter i es farà el primer fogueró i una glosada popular.
Tot d'un en parlant d'aquestes i altres qüestions. Abans, però, volem saber com et circula aquesta hora per les carreteres de l'illa. Per això connectam amb la Direcció General de Trànsit. Laura Moro, bon dia.
Muy buenas tardes. Pues a estas horas suelo destacar algo de retención, detención en lo que es la llegada a Palma desde la autopista de Inca en el enlace con la vía de cintura. Ya allí en la vía de cintura encontramos también algo de tráfico lento, sobre todo en sentido aeropuerto, a la altura de la salida de la carretera de Sóller. Esto es todo por el momento. Muy buenas tardes.
Gracias, Laura. En Facundo Tenagli, el control tècnic. Comencem.
Escoltau la informació més pròxima a IB3 Ràdio.
Ho dèiem en titulars. L'Ajuntament de Palma ha aprovat els plecs del nou contracte de les treballadores externalitzades, de les escoles externalitzades, volen dir, que recull l'augment salarial pactat en el conveni estatal fins als 1.400 euros, així com un complement extra de 300.
Segons ha explicat la regidora de Serveis Socials i Educació, Lourdes Roca, el contracte vigent que es va signar el 2022 es limitava a reproduir les condicions del 2016 sense millores substancials. Ara, ha destacat, amb l'aprovació del nou contracte es desbloqueja la situació, sobretot pel que fa a un punt clau, l'increment salarial de les treballadores, que passaran de cobrar 1.186 euros nets a uns 1.400.
Donant així el compliment en el compromís adquirit per aquest equip de govern de millorar les seves condicions laborals, posant fi a la situació que s'havia allargat durant més de 8 anys i en què s'han mantingut moltes diferències salarials i unes condicions laborals clarament que eren deficients.
L'inici del contracte es preveu per a finals de febrer, amb una durada de 2 anys, prorrogable a 2 més i amb un pressupost base de licitació d'11,7 milions d'euros.
També des del plana laboral, els treballadors de Mà de Mallorca, empresa concessionària del manteniment de les platges de ciutat, fins al novembre passat, seran subrogats per la nova empresa que gestionarà el servei.
Així ho han detallat a la roda de premsa posterior a la Junta de Govern, en la qual s'ha aprovat que Cort es personi en la demanda per acomiadament col·lectiu del personal d'aquesta empresa. Segons han han explicat, es tracta d'un conflicte únicament entre la concessionària i els treballadors, però l'Ajuntament s'hi persona perquè és qui contracta el servei.
També avui la Junta de Govern de Cort ha aprovat la remodelació de la plaça de l'Immaculada d'Establiments.
Una iniciativa que l'Ajuntament inclou en el Pla Renové del Consistori. El projecte, que avui s'ha aprovat inicialment, sortirà a exposició pública durant 15 dies i després començaran les obres, que duraran 2 mesos. El pressupost de l'actuació és de 170.000 euros.
D'altra banda, l'Ajuntament també està molt pendent i en contacte permanent amb l'IMAS per fer un seguiment de totes les persones que poden necessitar ajuda per les baixes temperatures d'aquests dies. De fet, el consistori, encara que no hi hagi plaça als serveis municipals, disposa d'un romanent d'urgència per trobar més llocs on pernoctar per aquestes dates. Lourdes Roca és la regidora de Serveis Socials.
Si sabemos de gente que quiere ir a un centro, aunque no tengamos plazas, podemos contratar en hostales o podemos hacer un hueco a nivel de urgencia, porque tenemos para eso las ayudas de urgencia. El seguimiento es continuo, que la gente ha recibido ayuda durante estas navidades y estas noches que son frías y se les da apoyo, pero al final la elección de quedarse en la calle o no también es un poco suya.
I no deixem l'actualitat de ciutat perquè UGT denuncia manca de negociació col·lectiva en la dissolució del Patronat Municipal de l'Habitatge i Rehabilitació Integral dels Barris de Palma.
El sindicat ha exigit que es mantinguin les condicions laborals dels 25 treballadors que s'han incorporat a la plantilla del consistori. En un comunicat, la Divisió de Serveis Públics del sindicat ha negat que la dissolució de l'organisme s'hagi negociat amb els empleats, com ha afirmat el regidor d'Urbanisme i Habitatge, Òscar Fidalgo, i ha subratllat que informar no es negocia.
D'altra banda, el Partit Socialista proposa transformar el model de ciutat de Palma en matèria de mobilitat i infraestructures amb la creació d'un corredor verd que connecti les barriades de Pere Grau i Rafal.
L'objectiu és millorar la connexió urbana, afavorir una mobilitat més sostenible i guanyar espai per als ciutadans amb una gran zona verda que passi per damunt de la via de cintura. La iniciativa serà presentada demà al ple del Consell de Mallorca i a finals de mes a ple de l'Ajuntament de Palma. Escoltam la consellera insular socialista Sofia Alonso.
Aquí tenim una cicatriu, com aquell que diu, que mos separa barris, que mos separen persones, i nosaltres proposam fer un model de ciutat que unesqui a persones, que unesqui barriades i que faim que tots siguem ciutadans i ciutadanes de la mateixa ciutat, no que hi hagi barris de primera i barris de segona.
I el Partit Popular presentarà demà una moció al ple del Consell Insular per exigir la retirada de la reforma de l'Estatut Marc dels Metges i amb la que demanen diàleg, consens i respecte als professionals sanitaris. La moció compta amb el suport de Cimevales, la consellera insular Maria Garrido.
Instem en el Ministeri de Sanitat a retirar la proposta actual i convocar un vertader fòrum de diàleg amb professionals i comunitats autònomes per elaborar una reforma consensuada amb memòries tècniques, jurídiques i econòmiques que garanteixin un finançament realista.
L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IV3 Ràdio.
2:37, el govern es planteja fer un refugi o un centre d'interpretació a la Font de Sabastida. La presidenta del govern, Marga Proens, ha visitat avui la finca rústica de l'Aró, recentment adquirida pel govern amb 1,5 milions d'euros procedents de l'impost de turisme sostenible. Té una superfície de 75 hectàrees.
La finca destaca per la seva gran biodiversitat amb hàbitats d'alt valor ecològic i zones de nidificació de rapinyaires que estan amenaçats, com per exemple la milana o el falcó pelegrí. La presidenta Proens ha destacat el compromís de l'executiu en la compra d'espais públics naturals.
Aquesta actuació forma part també de la línia estratègica d'aquest govern d'adquisició de finques públiques per la conservació del territori i la protecció de la biodiversitat, que se suma a la compra de finques que han fet aquesta legislatura de Sant Jaumell, Cala Torta, Cala Mitjana i Cala Estreta.
A més, Sabastida té un important patrimoni cultural i històric, amb jaciments arqueològics, elements etnogràfics tradicionals i la Font de Sabastida, d'aigües mineromedicinals declarades d'utilitat pública. El batle de l'Aró, Llorenç Perelló, assegura que amb aquesta adquisició es podrà abastir el 20% del consum d'aigua que fa el poble.
Aquesta segona inversió per millorar el cicle de l'aigua, que permetrà que la Font de les Artigues, l'altra font que va donar lloc al nostre poble, se connecti a la xarxa pública de l'aigua i pugui donar més d'un 20% del cabdal que se gasta o que consumeix cada any en el municipi de l'Aró.
Segons ha explicat el conseller d'Agricultura, Joan Simonet, l'espai permetrà itineraris, visites guiades, activitats d'educació ambiental i voluntariats.
Possible centre d'interpretació ambiental i patrimonial històric, un possible també refugi d'excursionistes, això s'han d'anar desenvolupant els projectes, per tant no està quantificat. I el que sí que ja se farà de forma immediata és una neteja forestal, s'està elaborant un pla de gestió forestal de sa finca, perquè les brigades de Simonet dins enguany també ja puguin fer actuacions, sobretot de prevenció d'incendis.
Mentrestant, a Calvià, l'Ajuntament destinarà més de 160.000 euros en ajudes per a rehabilitar habitatges i accessibilitat corresponent a la convocatòria 2025-2026. El termini per sol·licitar les subvencions acabarà el dia 23 de gener.
Les ajudes cobreixen fins al 75% del pressupost d'obres de conservació, millora de façanes i eliminació de barreres arquitectòniques. Es podran beneficiar d'aquestes subvencions les comunitats de propietaris d'edificis d'habitatges, els propietaris únics, els arrendataris i usufructuaris, sempre que comptin amb l'autorització del propietari. El període per presentar les sol·licituds finalitza dia 23 de gener.
Mentrestant, el Partit Popular de Sa Pobla durà al ple de demà una moció per reclamar que els veïnats tinguin una prioritat real en l'accés a les promocions d'habitatge públic de l'IBAVI que es construeixen al municipi.
La iniciativa respon a les greus dificultats que pateixen molts joves i famílies del municipi per accedir a un habitatge i poder tirar endavant el seu projecte vital a Sa Pobla. En aquest sentit, el PP recorda que l'Ajuntament va cedir gratuïtament un solar municipal per a la construcció d'una promoció de 8 habitatges protegits, una actuació que hauria de revertir de manera prioritari en benefici dels pobles, consideren.
Més qüestions. El govern invertirà més de 2,6 milions d'euros per renovar el tram de xarxa en alta d'aigua potable entre el pont de Son Carbonell i el dipòsit de la font de Sant Joan al terme municipal de Muro.
Es tracta d'una infraestructura clau per a garantir-ne el subministrament al municipi, especialment a la zona de Platja de Muro, i reforçar-ne també l'abastament d'aigua a Can Picafort i Alcúdia. El projecte preveu la substitució de 2,5 quilòmetres de canonada per reemplaçar l'actual polièster per fosa dúctil, que aporta més garanties de durabilitat, resistència mecànica i eficiència hidràulica. El termini d'execució estimat és de 6 mesos des de l'inici de les obres.
I d'altra banda, la Conselleria d'Educació i Universitats finançarà el transport dels alumnes de batxillerat de Calvià, Felanitx i Marratxí amb més de 700.000 euros.
Els acords permeten reforçar un servei que és essencial per assegurar l'accés i la continuïtat educativa dels estudiants, i la Conselleria assumirà el 100% del cost de les actuacions que duguin a terme els ajuntaments. Es tracta dels instituts de secundària de Calvià, Bandinat i Son Ferrer, amb un import de 324.000 euros, la mateixa quantitat que es destinarà als centres de Marratxí i Sant Marçal, mentre que l'Institut de Felanitx rebrà 65.000 euros.
Escoltau la informació més pròxima a IB3 Ràdio.
I ho deien també en titulars, el pi de la festa de Sant Antoni de Pollença ja està a punt per dia 17. Pocs cos de destral han necessitat per tombar-lo, una feina que han fet avui mateix els pollencins, que han pujat fins a la finca de Ternelles.
10 dies abans de Sant Antoni han arribat a talar-lo a la finca de Ternelles. Per als pollencins, aquest acte dona el sus de Sant Antoni. La comitiva de festes l'ha deixat a punt perquè dia 17 el poble vagi a cercar-lo.
Una tradició de pollença que duim durant molts anys i és una cosa que sempre com a pollencí t'agrada i t'apassiona. El pi és de les festes més importants de Pollença.
Sí, és el primer pic, però fa molta il·lusió perquè és una cosa molt sentida. És una cosa del poble que no se pot fer sempre perquè pugen un parell i és una cosa que esperam aquest moment per tirar el pi per després disfrutar de la festa, no? És un moment molt important, és el principi de tot.
I també a Sa Pobla comencen avui els actes de Sant Antoni. Aquest matí s'ha fet la presentació oficial del programa i el cartell d'aquesta edició, que és obra de Joan Perelló.
Un cartell que va sortir escollit entre 33 propostes finalistes. L'autor ha donat els 500 euros del premi a la Fundació que investiga una cura per a la mutació genètica que pateix el jove pobler Oriol Campaner. Durant l'acte també s'ha presentat la restauració dels caparrots de la colla d'Esgrif, que sortiran avui a la baixa i donarà el sus a les festes. Avui cap vespre estia el camater i es farà el primer fogueró i la glosada popular.
La veritat és que s'emplea molt intel·ligència artificial, que no ho trobo malament, vull dir, està bé. El que passa és que aquest possiblement sigui dels darrers que s'han fet tot a mà. Totes les lletres, tot està fet a mà i pintat en pintura acrílica. I, bueno, un orgull.
Per motius que siguin, 20 anys després, aquests caparrots han estat en desús, abandonats, i se va considerar restaurar-los per usar-los, que és per lo que estan fets tots els caparrots, i també per agafar aquell fil de la nostra història.
I un darrer punt en successos, els bombers de Mallorca van actuar ahir en 4 incendis a Inca i un major, Cas Català i Alcudia. 10 persones van resultar ferides lleus i una de gravetat. Els bombers insisteixen que la prevenció és essencial per evitar els focs dins dels domicilis.
El més afectat pels incendis d'ahir va ser un home de 80 anys que es troba en estat greu, amb cremades a les extremitats, la cara i un pulmó afectat després de produir-se una deflagració a un forn de butà a Inca. A Son Espases també va ingressar una dona per intoxicació de fum, de Cas Català. Xisco Bonin és el cap de bombers de Mallorca.
El primer, tancar les portes, les que se puguin. Després, evidentment, el fum normalment sempre se'n va per amunt, per tant, posar-te de genollons, intentar anar reptant fins a una zona segura i si se pot sortir de l'habitatge. La principal causa de morts en incendis és el fum, no és el foc. En quant a els altres habitatges, si és un edifici de vivendes o el que sigui, aquí ja, en principi, el més segur normalment és confinar-te, tancar les portes de casa teva, tancar tot i te quedes a casa teva, que aquí normalment els bombers tindran temps de venir, resoldre el tema i després treure la gent en seguretat.
Arribem així a les 2:45 minuts. Continua la informació aquí a la ràdio. Arriben els esports.
Informatiu migdia. Esports.
Toni Fuster, bon dia de
nou. Bon dia, Sara.
Idò, avui estem pendents d'aquesta tornada a la Lliga de Futbol Sala, de primera divisió, al Palau d'Esports de Son Moix, amb l'Illes Balears Palma Futsal.
Avui a les 7:30, el conjunt mallorquí rebrà el Manzanares en el primer partit de la segona volta de la Lliga. El Palma Futsal, després de perdre la final de la Supercopa d'Espanya, s'enfrontarà avui a un rival que ocupa la quarta posició de la classificació, amb 26 punts, d'on més que el mallorquins. L'entrenador Antonio Vadillo té la baixa de Piqueras i Charuto, mentre que Barrón, Luan Müller i Lin es troben amb problemes físics. El tècnic andalús del Palma Futsal espera que el seu equip canviï el xip i sumi punts a una lliga que està molt igualada.
Vamos a saber ahora las caras, ¿no? Cuando hace prácticamente 48 horas estamos aquí jugando una final y intentar cambiar el chip, ¿no? De lo pasado lo único que tenemos que hacer es mejorar, pero cambiar el chip para afrontar lo que nos viene, ¿no? Nos vienen dos partidos ahora ligueros antes del parón del europeo y del sudamericano y es importante que estemos centrados y de sumar puntos porque estamos viendo que la liga regular está muy apretada.
Antonio Vadillo també ha parlat de com és el rival d'avui, el Manzanares.
Que han hecho un gran equipo, han fichado jugadores muy importantes, han fichado jugadores de Barça, han fichado jugadores de Inter, han fichado jugadores que nosotros hemos querido fichar y no hemos podido. O sea, es un equipo que ha hecho una gran inversión y lo están haciendo bastante bien, ¿no? Va a ser un partido muy competido, un partido que nos van a poner cosas muy difíciles, es un equipo que es muy, muy vertical, que trabaja muy bien la situación de incorporación de portero, tiene jugadores en la banda que son muy buenos jugadores en situaciones de uno contra uno.
A més del Palma Manzanares, que podreu seguir en directe per Ivetra Ràdio a partir de les 7:30, també jugaran aquests altres partits, Barça Movistar Inter, Peníscola Alzira i Cartagena Noia.
I en futbol, Toni, contratemps per a l'entrenador del Real Mallorca, en Iago Barrasate.
I és que, en vista el partit de diumenge contra el Rayo Vallecano, Manu Morlanes serà baixa. És la notícia més destacada de l'entrenament d'avui. Marta Sampas ha estat a la ciutat esportiva, Antonio Asensio, i ens conta la darrera hora. Bon dia.
Bon dia, Toni. Així és. L'única absència avui al segon entrenament de la setmana ha estat la del migcampista Manu Morlanes, que podria estar entre 3 i 4 setmanes de baixa després de patir el passat diumenge contra el Girona un trencament a l'abductor. Morlanes, que va demanar el canvi tot d'una que es va notar el mal, s'ha entrenat avui al gimnàs al marge de l'equip i per tant es baixa segura de moment per Vallecas. Yago Barrasate haurà d'estar pendent de l'evolució d'una lesió que podria fer que Morlanes es perdés entre 2 o 4 partits. Veurem quina és l'evolució del migcampista. Per sort, i si no hi ha cap de nou, és l'única baixa que tindrà el tècnic basc per diumenge, perquè la resta de jugadors han entrenat amb total normalitat després del dia de descans d'ahir. El focus avui a la segona sessió d'aquesta setmana també estava posat sobre Vedat Muriqi, després de recordar amb l'accidentada darrera acció de partit que va protagonitzar el davanter diumenge Son Moix contra el Girona. Recordam que Muriqi va topar cap contra cap amb el seu company, el porter Leo Román, i tots dos es van fer mal i van haver de ser intervinguts en punts de sutura. Tot i l'ensurt, els dos estaran disponibles diumenge per jugar a Vallecas contra el Rayo Vallecano.
Gràcies, Marta. El Rayo és 14, només un punt del Real Mallorca. Com a local només han guanyat un partit aquest curs i precisament el pròxim rival es va classificar ahir per als 80 de final de la Copa del Rei després d'haver eliminat el Granada per 1-3. El Rayo Mallorca el podreu seguir en directe diumenge a partir de les 12 del matí al programa Esport 3 en joc.
Avui migdia ha tingut lloc el sorteig dels vuitens de final de la Copa del Rei.
Així
de futbol.
Així han quedat i emprellats els equips. Deportivo La Coruña, Atlètic de Madrid, Racing de Santander, Futbol Club Barcelona, Albacete Real Madrid, Cultural Leonés, Atlètic Club de Bilbao, Burgos València, Betis Elche, Real Societat Osasuna i a l'abast Rayo Vallecano. Avui a les 5:30, sorteig de la Copa del Rei juvenil. El Real Mallorca serà present en el Bombo 4 i serà emparellat amb un equip del Bombo 1 o 2. L'eliminatòria d'aquest 16 de final es disputarà el 17 o 18 de gener i els mallorquinistes seran visitants.
I avui, pel que fa a la segona federació, el Poblense jugarà al camp del Torrent a les 5 del capvespre, el partit de la 15a jornada que no es va poder disputar per mort de l'alerta meteorològica.
El líder i campió d'hivern, el Poblense, cercarà contra el Coe de la Lliga, tancar la primera volta en 5 punts de diferència contra el segon, que és el Reus. Sentint l'entrenador del Poblense, Òscar Troya.
Sí, con ganas ya de jugarlo, ¿no? Al final es un partido que no pudimos jugar en su día por el tema meteorológico y bueno, con ganas ya de afrontar ese último partido de la misma manera de siempre, con energía, con ganas de ganar, sabiendo la dificultad del rival y nada, con una sensación muy buena después de haber empezado también este 2026.
Ara mateix l'entrenador del conjunt blaugrana no pensa en l'ascens. Òscar Troya vol apartar-se de l'eufòria.
A día de hoy sigo sin pensarlo. Entiendo que la gente lo piense, entiendo que el club lo piense, que el presidente pues oye, pueda estar hasta eufórico, porque para eso es presidente.
Ya veremos a final de temporada la clasificación donde nos sitúa, pero ni pensamos en ascenso, ni pensamos en playoff, ni pensamos en descenso.
I un apunt pel que fa al Balear femení, que s'ha reforçat en la davantera Ixiar Puy, de 26 anys, després de finalitzar la seva etapa a l'Sporting Huelva.
Avui comença la Supercopa d'Espanya a Gida, a l'Aràbia Saudita, amb el Barça i l'Atlètic Club de Bilbao, que encetaran les semifinals a les 8 del vespre.
Una competició amb la qual jo fa un any que el Mallorca era un dels protagonistes, recordant, perdent la semifinal contra el Real Madrid. Aquesta primera semifinal d'avui, que va jugar el Barça i l'Atlètic Club de Bilbao, va ser la mateixa que la temporada passada. En el conjunt blaugrana serà baixa per lesió el porter Ter Stegen. El tècnic Hansi Flick també està pendent de Lamine Yamal, que ahir no va entrenar amb el grup. També hi va haver novetats a la sessió de l'Atlètic Club que no va poder acabar amb Miquel Vesga per unes molèsties a la zona lumbar. Sentim el que han dit el porter del Barça, Joan García, i el jugador basc, Nico Williams.
Al final és el primer títol que podem aconseguir aquesta temporada. En el meu cas, el primer que puc aconseguir amb aquest club. Llavors, molt motivats, treballant molt bé i amb moltes ganes d'aconseguir-lo.
El ir de, como se suele decir, de cenicienta es positivo para nosotros. Tenemos quizá menos presión encima de los hombros y podemos dar la sorpresa. Ya lo hicimos en el 2021 y queremos volver a hacerlo.
L'altra semifinal de la Supercopa d'Espanya la disputaran demà, també a les 8 del vespre, el Real Madrid i l'Atlètic de Madrid. I l'arbitrarà el col·legiat internacional mallorquí de 32 anys, Mateu Busquet Ferrer.
Austràlia és ara mateix l'epicentre del tennis mundial.
A Brisbane, el duel de la jornada, Daniil Medvedev ha necessitat només una hora de partit per imposar-se a Franz Tiafoe en 2 sets, 6-3 i 6-2. Ha guanyat el rus. Victòria també d'Alex Michelsen en el duel entre tennistes nord-americans. Ha superat el seu compatriota Leon Tien per 6-4 i 6-2. I qui ha sortit més malparat en aquesta segona ronda ha estat Jiří Leka. El txec s'ha retirat lesionat del seu partit contra Sebastián Corda.
I per acabar, parlem del Dakar.
Des d'avui matí es disputa la quarta etapa, la primera de les dues etapes marató d'aquesta edició del Rally Dakar. L'Eivissa, en Toni Vingut, en Gerard Ferrés l'afronta des de la posició 27 a la categoria Side by Side. A la categoria de clàssics, Lorenzo Fluxà, 16 a la general. I ens feia arribar aquest missatge abans de començar l'etapa.
Etapa maratón. O sea, se comparte entre 2 días. No llegamos a la asistencia a técnica ni al vivac hasta mañana por la noche. Porque nos vamos en medio de las montañas, hemos de dormir ahí con una tienda de campaña. Bueno, la experiencia del antiguo Dakar con nuestros propios recursos, sin mecánico, sin nada. Y aguantar 2 días de etapa, que son uno, que se llama la etapa maratón. Ahí vamos, al día siguiente tenemos otra de navegación y 3 de regularidad. En total, casi unos 1.000 kilómetros. ¡Vamos!
Fins aquí els esports. Recordant que avui a partir de les 7:30 serà Esport 3 en joc en la transmissió del partit de futbol sala entre el Palma Futsal i el Manzanares.
Gràcies, Toni. Arribem així a les 2:55. Fem una petita pausa i tornem amb cultura.
Escoltau l'informatiu migdia, el primer resum de la jornada d'IB3 Ràdio.
Cuida'm. Nadal a casa nostra és especial. Has retrobar-nos i tornar a sentir l'escalfor dels nostres. Et celebrar allò que som i cuidar allò que estimem. A Mallorca els petits moments fan gran la nostra illa. Per un 2026 ben mallorquí. La Fundació Turisme Responsable de Mallorca del Consell de Mallorca vol desitjar-vos bon Nadal i bones festes. Illes Balears Sostenibles. Govern de les Illes Balears.
Ja tenim aquí la nostra senyora de brioix i la seva gastronomia arsiana.
A partir d'ara, dins aquest kit de supervivència que ens recomanen tenir a casa 2 litres d'aigua per persona...
Hi ha d'haver
un paquet de galletes Maria, un pot de litre de llet, un pot de sucre i xocolata desfeta. Amb això feim un pastís de la padrina espectacular.
Natiu ha vengut aquí a parar les coses clares. Galleta Maria.
Tèntol, de 3 a 6 a IB3 Ràdio.
Tèntol.
Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
La crònica cultural del dia ve marcada pel Premi Nadal, que enguany ha estat per a la novel·la La ciutat de les luces muertas, de David Uclés.
Nascut a Úbeda, Jaén és un dels escriptors de moda per mor de l'èxit de la seva novel·la sobre la Guerra Civil Espanyola, La península de les cases vacies, que va publicar a Ciruela el 2024 i que ha estat un dels llibres més venuts dels darrers mesos. El text guanyador del Premi Nadal d'enguany, Uclés, fa protagonista Barcelona, en plena postguerra.
Viví a Barcelona durante medio año para intentar empaparme de toda la ciudad y hacer trazar una historia, una carta de amor, una declaración de amor hacia esta ciudad. Por lo tanto, es uno de los días más felices de mi vida y estoy muy contento.
També s'ha fet entrega ja del Premi Josep Pla al filòsof teòleg Francesc Torralba per Anatomia de l'Esperança.
Però el que es tracta és de poder fer un discurs sobre l'esperança que tingui fonament, perquè sense esperança és impossible viure, és impossible construir, és impossible projectar futur.
Yo soy el canto, yo soy el canto, yo soy el canto, canto José.
Torna la sarsuela al Teatre Principal de Palma amb la Corte del Faraón, un espectacle de gran impacte visual amb més de 100 persones a l'escenari.
S'han programat 3 funcions d'aquest cap de setmana i atenció perquè els menors de 35 anys, perquè dissabte tenen entrades amb descompte i, a més, una festa postfunció amb DJs. La Corte del Faraón és una òpera bíblica, picant i cabaretera, que conta la història del cast José, venut com esclau als egipcis. que acabarà a la casa de Pitufar i de la seva esposa Lota. És una obra de 1910 que durant el franquisme va ser censurada. S'estrena divendres i assegura 90 minuts de diversió, una bona opció per iniciar-se en aquest gènere de la sarsuela. Muy ocupado,
sense regles que ens prohibeixin ser qui som, com si a la nit d'avui se'ns acabés el món.
I aquests que sentiu vos se sumen al cartell de la Revetlla de Sant Sebastià de Palma la nit del 19 de gener. Sonaran a la plaça Joan Carles I. La banda catalana s'unirà a Guaranà, confirmada també recentment en aquest indret.
I pel que fa a la resta de places, ja se sap que el grup Pitxorines actuarà a la plaça Major i la banda Crystal Fighters donarà els ús a la festa des de la plaça d'Espanya. El grup català Buos sonarà en directe a Joan Carles I, juntament, com dèiem, amb Guaranà, que és una banda amb trajectòria i cançons ben conegudes, com per exemple la Casa d'Inés.
Que tot estava al nostre abast i ara tot canvia i ens té atrapats. Busquem una sortida entre mitges.